Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió del Vendrell.
El 700.1 de l'FM.
Realitzat per Brian.
I presentat per Aaron.
El Cafè Literari amb Aaron de Balaguer.
Hola, hola, com heu passat la setmana? Bé? Doncs avui, abans de començar el programa, volem informar que del dia 22 de novembre de 2024 al 30 de març de 2025 hi haurà una exposició al Museu Picasso, a la primera i la segona planta del Palau Finestres, titulada De Montmartre a Montparnasse, artistes catalans a París, 1889-1914. L'horari del museu fins al 30 d'abril és de dimarts a diumenge de 10 a 19 hores. L'entrada general té un cost de 13 euros i la reduïda és de 7 euros. Altrament, volem dir que l'entrevistat d'avui és el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i Poeta, el doctor Nicolau Dulç. Dit això, si som mans al cafè i som mans a la literatura, benvinguts aquí al Cafè Literari.
L'efemèride del dia.
Doncs avui ens en recordem dels escriptors Antoni Serra i Bausà, que va ser un escriptor crític literari i periodista mallorquí, nascut el 29 de gener de 1936 i mort l'11 de març de 2023, i d'Assumpció Cantalosella i Mas, escriptora de novel·la històrica catalana, nascuda el 29 de gener de 1943. Des d'aquí ens en recordem d'Antoni Serra i Bausà i felicitem a Assumpció Cantalosella i Mas. Digitals. El temps. I la primera recomanació d'avui és un poema de Jack Ridoy, conegut com a Jack Ridoy, Transport 3. Transport 3. El marge i vora, el talús, cordó, la cinta negra. La línia de transmissió de tants de somnis, de tants d'afers, de tant de neguit. Obviu les meves passes, em retrec que si tinc de continuar, si com el vell Sísif he de rodolar amb la pedra, i que la pedra rodoli dins meu, i sempre, sempre, un no parar, i augmentar, girar, trametre, i anar més a pressa, i sempre, sempre fent el mateix camí per les vores del cor de la ruta, per bategar i acompanyar el repic del timbal, mig matí a la carretera de Camós. Un altre dia per abandonar, un altre dia que tindré de seguir. I tot seguit, i si fos cert, que és un relat de Lucía M.C., a Instagram coneguda com Les Coses Petites. L'Alexandra es va quedar palplantada davant de la motxilla penjada a la paret. Aleshores, com en les antigues pel·lícules mudes, lentament un cercle va amagar la imatge. Un, dos, tres segons. El cercle es va obrir i va aparèixer una dona gran dalt d'un cim. Estava asseguda i entre els braços estrenyia la motxilla. L'Alexandra va apropar la mà per tocar-la, però es va aturar. La dona la mirava i els seus ulls castanys eren idèntics als d'ella. I el cercle es va tancar, es va obrir, i una ràfaga de vent li va arissar la pell. Milers d'espurnes volaven i cobrien el cim, volaven i un grapadet li va caure a les mans. L'Alexandra, d'instint, se les va posar al cor. I al cim, una noia va agafar la motxilla. Abans d'enfilar el sender, naixent, la noia es va girar. L'Alexandra va recular d'uns passos, la noia. L'Alexandra es va fregar els ulls. La noia era ella mateixa.
L'entrevista.
I abans de deixar-vos amb l'entrevistat d'avui, com hem dit a l'inici del programa, és el doctor Nicolau Dolç i Sales. Lingüista, catedràtic d'universitat, esperantista i escriptor, actual president de la secció filològica de l'IEC. L'any 2020 va publicar el seu primer llibre, de poesia titulat Feliç, publicat en Godall Edicions. A l'entrevista esmenta que no publicarà cap més llibre de poemes fins a 6-10 anys, per tal com actualment es publica molta poesia però no de la qualitat que es requereix. Pel seu llibre Feliç, però també per la seva faceta de lingüista, l'entrevistem al programa. Abans de deixar-vos amb ell, llegirem alguns dels poemes que trobareu a Feliç. Per exemple, dia primer. Res en la terra de maror confusa, res en el mar, cos insepul dinu, res en el fons del llarg abisme dur i el cel buidor que cap estel no brusa. Sobre les aigües la cançó difusa naixia a poc del joc comú, lliurat pel nostre jo i el nostre tu, el ritme nou de la claror que acusa, i fou la llum només perquè ho va dir el teu esguard que inesperat venia, serena, de la terra sense ir, per fondre la secreta melangia, i vingueren un vespre i un matí, i en el teu cos va néixer el primer dia. Dia segon, matí. Dóna'm un cel ben ample i ben serè, un camí i una mitja llunyania, per sentir-hi les passes del nou dia, el punt que es fon la nit sense voler. Torna'm així al meu espai de fe, el dubte insinuat que el vent congria, quan dansen voluntat i gelosia damunt el teu retrat de cos sencer. Fes-te una mica enfora de les fites d'aquest espai novell de blau i vent, revestit de mudances infinites i en la distància del cos absent, enfora de paraules interdites, torna a oferir-me el cos al pensament. Dia segon, vespre. S'han esperat les aigües a la terra i les aigües al cel s'han separat per un prodigi de mirall nefrat d'un sol menyspreu d'oblit o vi de guerra, llum del dolor amortall en la desferra de la plana resseca en soledat i espera enyoradís a un nou combat que trenqui el fang del cel color de gerra. Color de gerra és, esclou el teu esguard i nega el meu esguard la mitja ofrena d'un sol que es reflectia a part i a part. Sí, tanmateix, que quan la nit helena l'agonia tan llarga del retard tornes de nou i emprens feta serena. Dia tercer, matí. Dels teus delers, per voluntat esclava, confegeixes el somni del cel clar, cobert amb els llençols color de mar que ensai enllà la mà del vent d'estrava. La mà t'acull i et broda roba blava, que per la teva pell es fa i desfà, i un eix arrodolant et fa arribar a la platja que ufana t'esperava. Tal volta, un atzarós desig del vent farà descloure els vels de mar ingenus i obrirà nous camins serenament perquè puguin fruir els meus ulls estrenos del miracle d'aquest renaixement en el teu cos, el cos suprem de Venus. Doncs, tot seguit us deixem amb Nicolau Dolç.
Pel que veiem és parlant d'esperanto.
Sí, som parlant d'esperanto de fa molts anys i, de fet, us puc dir que les estrofes de la part d'aquest llibre, que la primera part, que es diu Sapiencials, primer les vaig assajar i publicar en esperanto, no amb aquest tema, amb un tema diferent, però com més que estrofes, una composició, perquè té dues estrofes, una de 6 versos i l'altra de 3, aquesta composició primer la vaig assajar amb un poema llarg en esperanto que es titula De Nove, que vol dir una altra vegada, i està publicat a una revista que es diu Beletra Almanaco, una revista de literatura en esperanto.
Però pel que podem comprovar en la biografia de l'inici del llibre,
sí,
s'ha centrat sobretot en la fonologia?
Sí, és el meu camp principal d'estudi. Jo bàsicament som fonòleg i des de la fonologia m'he dedicat tant a la gramàtica, a la descripció gramatical del català i també d'altres llengües, com en aquest cas l'esperanto, i des de la fonologia també m'he interessat moltíssim per la mètrica, i és per la fonologia que estic lligat a la literatura. A mi de la literatura m'agrada com sona. M'agrada com sona. I no gaudesc bé d'una obra literària fins que no la llegeix en veu alta.
Veiem que majoritàriament, a part de fonòleg, ha estat traductor de poesia.
Sí, he traduït textos difícils sempre, senzillament perquè no m'he hagut de guanyar la vida com a traductor, perquè si m'hagués hagut de guanyar la vida com a traductor hauria transcrit obres més prosaiques i textos més prosaics. Però he traduït en vers i després he traduït textos difícils, com per exemple el llibre del Desassossec de Bernardo Soares, que és una obra de Fernando Pessoa, que és realment difícil de traduir perquè juga molt amb el llenguatge. Això ho vaig fer conjuntament amb Gabriel Sant Pol, i també he traduït del portuguès Valsa Lenta, no? Que també era un text difícil. Però després en vers també he traduït del català al castellà Josep Maria Llompart, Blai Bonet, i també proses difícils de Biel Mesquida al castellà. I després de l'anglès al català també he traduït versos de Wilfred Owen, que és un dels poetes de la Primera Guerra Mundial. Bàsicament els que apareixen al War Requiem de Benjamin Britten, que està fet a partir de poemes d'Owen.
Podem esperar, per anar acabant, algun llibre més seu en poesia?
Sí, de fet n'hi ha d'escrits, però jo també vaig escriure ja fa anys, me'n recordo, un article a VilaWeb en què parlava que hi havia una vertadera allau de publicacions de poesia, que n'hi havia massa i que el mercat estava molt saturat, i aquest article demanava un reset i una moratòria i un reset, i jo vull ser coherent amb això. De llibres de poesia en tinc com a mínim 3 més d'escrits, i quan va sortir Feliç el 2020 va tenir molt d'èxit, i ara em va dir l'editora de Godall que ja anem per la quarta edició al carrer. I aleshores jo sempre li he dit que no vull treure més d'un llibre de poesia per dècada, de manera que ja han quedat per el 2030 per treure'n un altre que ja està escrit i preparat. El 2030 en sortirà un altre. I si encara som viu, i si no, m'és igual, també pot sortir, pot ser el 2040 en sortirà un altre. Escriure molt... escriure molt està molt bé, sobretot si t'obligues a esqueixar molt. El que no està bé és publicar molt. Publicar en excés d'una manera acrítica és perillosíssim, i sobretot per la fama mateixa del poeta. Jo sempre vull recordar el cas de Joan Alcover, que per a mi és un dels grans cims de la literatura catalana. Joan Alcover va publicar de poesia en català només 2 llibres: Cap al tard, que és de 1909, i Poemes bíblics, de 1918. Només en va publicar 2, i és un dels grans cims de la poesia en català. I després poden trobar poetes que no han arribat a alçar mai el cap i que potser han publicat 20 de llibres. I doncs no és la quantitat el secret.
És la qualitat.
És la qualitat, i la qualitat es pot aconseguir amb una rigorosa autocrítica, corregint, i quan ja no millora, doncs esqueixant el poema i fent-ne un altre. Jo crec que hem de tenir la grandiosa humilitat de dir: no, això no compleix un nivell mínim i per tant jo no ho vull publicar, no vull que surti amb el meu nom. Crec que ho hem de fer així.
Clàssics per tothom.
I la primera recomanació d'avui és El cordó de la vila, de Pere d'Alcántara Peña i Nicolau. El cordó de la vila és la primera obra dramàtica del dramaturg mallorquí Pere d'Alcántara Peña. va ser escrita durant l'estiu del 1865, a l'època en què Palma va ser assolada per una terrible epidèmia de còlera. Va ser publicada el febrer del 1866 i estrenada al Teatre Principal de la ciutat el 21 d'abril del mateix any. Les representacions es repartiren durant tota la temporada de primavera. L'autor, molt polifacètic, ja tenia una bona reputació com a poeta, litògraf, mestre d'obres i topògraf. Durant el contagi, a diferència d'altres ciutadans benestants, va restar en la ciutat i va activar les obres que dirigia com a arquitecte, a fi de donar feina als jornalers desvalguts. Tractava el mateix tema el poema La gent del còlera. Aquesta farsa té una importància especial en la història del teatre a Mallorca, atès que és la primera obra que durant les dècades centrals del segle XIX escriu en català, el més popular dels escriptors que podem considerar renaixentistes, un autor relacionat amb la literatura culta. També es pot considerar la primera obra del que després va ser conegut com a teatre regional important durant bona part del segle XX. I tot seguit, Don Jaume el Conqueridor, de Serafí Pitarra. L'escena passa al Saló del Tron del Palau Reial de Barcelona, on el seu secretari Montaner comenta amb un noble, Fontanilles, la mala salut del rei, afectat d'una infecció venèria que va agafar després d'encolar el rei de Mallorca per tal d'humiliar-lo. A continuació entra el rei malalt i confessa al seu secretari que per culpa d'haver-hi tingut relacions sexuals a la tornada de la conquesta de Mallorca ha transmès la malaltia a la reina i a la infanta de Sicília, la jove i atractiva Constança, de visita a Barcelona, a la qual ha seduït. Després d'una escena d'amor entre el rei i Doña Constança, l'infant Don Pere, fill del rei, li demana per casar-se, però el rei li posa per condició que abans ha de provar el seu valor en el camp de batalla, ja que tenien dintre dels collons tot el valor d'eixa terra i no en queda per la guerra si es gasta tot en passions. Immediatament el Consell de Cent notifica al rei que la corona té problemes amb els moros de Tunis i el rei i envia el seu exèrcit comandat per Fontanilles, amb instruccions clares d'encolar el rei de Tunis, i després et tires la seva dona, et cagues la corona i tornes a venir aquí. Quan l'exèrcit ha marxat, un emissari avisa al rei que els moros de Múrcia s'han revolat i el rei exaltat intenta sortir a la batalla, però acaba defallit i desmaiant-se per la malaltia. Amb el rei allitat, és l'infant Don Pere qui marxa cap a Múrcia. Quan el rei es refà, la infanta Doña Constança li comunica que a causa dels seus contactes sexuals l'ha deixat embarassada i espera un fill seu. En el moment en què la cosa està més embolicada, l'infant Don Pere torna victoriós i el rei el casa immediatament amb Doña Constança, avisant-lo que si algun bailet petit abans d'hora et fot pels nassos, pensa que molts embarassos abans de temps han parit. I tothom, content, s'acaba l'obra.
Novetats del mercat editorial.
I recomanarem el llibre de poemes Morir en hora punta, de Montserrat Costes. En llegirem doble sis. Has de treure força d'un noia, deia el coach. I jo ficava la mà dins el sac i allargava el braç i no hi trobava res. Només aire i engrunes. Creia que em trobava a un cul de sac i en realitat el que tenia era un sac sense cul. Has de treure força d'on no hi ha, deia el coach. Vaig aspirar fonda i vaig fer un nus per tancar el sac amb el coach a dins. I tot seguit Mercè i Joan d'Eva Comas Arnal, la polèmica història d'amor de Mercè Rodoreda i Armand Obiols, Premi Prova de Novel·la 2024. Una novel·lista de 30 anys, vital i amb ganes de menjar-se el món, un articulista extremament culta i mordaç, i un escenari que s'obre com un parèntesi entre dues guerres, els jardins del Chateau de Roisembry, on coincideixen escriptors intel·lectuals que fugen el 1939, com Joan Oliver, Anna Murià, Francesc Trabal, Pere Calders, tots els elements semblen disposar-se perquè neixi un dels amors més polèmics, fascinants i tempestuosos de la història literària del país. Mercè Rodoreda i Armand Obiols es transformen en aquestes pàgines en la Mercè i en Joan. Així és com es deien l'un a l'altre. La seva relació profunda i empaltada d'amor a la literatura va ser tan forta que els va allunyar de les seves pròpies famílies i de molts altres dels seus amics. A cavall de París, Bordeus i Llemotges, la Mercè i en Joan van viure de ple alguns dels episodis més esfereïdors de la història europea del segle XX. Eva Comas Arnal ha fet d'aquesta història d'amor una novel·la plena de vida.
La dent de la poesia.
I el primer llibre de poemes que recomanem és L'anell, de Jordi Llavina. I aquest anell, que no recordo i que em vas ensenyar a París quan vam anar-hi pel novembre de l'any passat 2018 a visitar la meva filla. Vas treure-la en un cafè, la Bellarmé, a tocar d'un arc del triomf ben il·luminat, abans que se'n vesprés el dia. Veig les butaques del cafè, que eren vermelles, i la llum tan recollida com la d'un matí nevós al cor del bosc. I tot seguit el Sabuc i la Forja, de Lola Casas. En llegirem Nòrdica. Breu regne de la llum, les brides on escapa el cèrvol de la pena, la neu que ha trepitjat no deixa cap petjada, previnca del poema, sense l'amor dels versos. Travessaràs encara la línia de l'aigua i el seu esguard allí serà un inflat d'esperes.
Història en català mems.
I novament tenim avui en David Silvestre, que ens parlarà, com cada dimecres, d'un episodi de la nostra història. Avui, què ens vens a parlar en el programa?
Avui vinc a parlar-vos dels Almogàvers, però concretament d'una de les batalles més èpiques i inesperades de la història catalana. Concretament és la batalla del riu Cefís. És una batalla que podria ser perfectament una d'una pel·lícula de Hollywood, i ens explica com els catalans van acabar dominant Grècia amb Atenes i Neopàtria com a comtats catalans. Però com va ser possible que els catalans acabessin governant el Partenó d'Atenes durant 80 anys, que diu la llegenda que hi va onejar la senyera durant tot aquest temps? Doncs bé, tot comença amb els temuts almogàvers, que eren uns guerrers que vivien una mica entre l'èpica i la brutalitat. Els almogàvers, per posar una mica de context, eren soldats de la Corona d'Aragó, eren soldats catalans, mercenaris per naturalesa i mestres en tècniques de guerra irregulars. Eren famosos sobretot pel seu crit de batalla, que era conegut com el despertaferro, i perquè tenien un estil de combat ràpid, eficient i devastador. Aquesta fama els va portar a treballar per l'Imperi Romà d'Orient, el famós Imperi Bizantí, liderats pel seu capità Roger de Flor. Però, com passa sovint a la història, la traïció va canviar tot. L'any 1305, de fet, Roger de Flor, el cap dels almogàvers, en una campanya que estaven duent a terme a l'est d'Europa, va ser assassinat en una conspiració de l'Imperi Bizantí. El van traïcionar per no pagar-los el preu que costava, no?, contractar aquests mercenaris catalans. Això va causar la fúria dels almogàvers, que van iniciar el que es coneix com la venjança catalana, arrasant terres bizantines sense pietat durant anys. De fet, fins fa no gaire, a Grècia encara s'utilitzava el terme català com a home del sac, no? Li deien als nens, no et portis malament o vindran els catalans. O sigui, imagineu les barbaritats que devien fer aquests almogàvers. Però com van arribar a Grècia? Doncs bé, l'any 1307, Walter V, que era el duc d'Atenes en aquell moment, era un noble francès que estava enfrontat als bizantins, va decidir contractar novament els almogàvers. Després d'aquella primera traïció que havien rebut amb la mort de Roger de Flor. Doncs bé, aquest altre comte, Walter V, els va prometre riqueses i terres a canvi que lluitessin al seu costat. I ja sabem que un almogàver, si li ofereixes or, no diu que no. Doncs bé, només 6 mesos els almogàvers van capturar més de 30 castells i ciutats pel duc. Però quan van arribar a l'hora de pagar, Walter, que era un home molt orgullós i arrogant, els va fer el mateix que els bizantins. Els va trair i va intentar expulsar-los del territori sense pagar-los res. Sembla que els almogàvers no aprenien gaire sobre amb qui aliar-se. Doncs bé, en aquest moment els almogàvers, que no sabien gaire aguantar ofenses d'aquest tipus, es van preparar per la batalla. El duc Walter, que volia acabar amb els almogàvers perquè els considerava gent bruta, massa destralera i que no valia la pena, els va utilitzar. doncs va reunir entre 10.000 i 15.000 homes, inclosa la seva prestigiosa cavalleria francesa, per intentar aniquilar d'una vegada per totes aquests almogàvers. Els almogàvers, en canvi, eren només 6.000, però tenien un avantatge, una astúcia digna d'admiració. Com que coneixien el terreny, van triar el camp de batalla a prop del riu Cefis, que era un riu ple d'aiguamolls. Van encobrir totes les zones enfangades amb branques i herbes, fent semblar que era un terreny més o menys sòlid. Una trampa que va acabar sent mortal. I va ser mortal perquè quan l'exèrcit del duc Gualter va arribar, massa confiat, van ordenar una càrrega frontal de cavalleria contra els almogàvers, que era infanteria lleugera en la seva majoria. Però què va passar? Els cavallers francesos que portaven armadures i cavalls van caure de ple a la trampa. Es van enfonsar als aiguamolls i van quedar completament immòbils. I els almogàvers, com que eren més àgils i lleugers, van atacar sense pietat, eliminant gairebé tot l'exèrcit enemic. El duc Gualter, de fet, va morir a la batalla i els almogàvers van aconseguir una victòria total. Aquesta gesta els va donar el control del ducat d'Atenes i poc després, amb l'ajuda de Frederic de Sicília, van conquerir també el ducat de Neopàtria. Des de 1311 fins a 1390, aquestes terres van ser governades pels catalans i es van introduir les lleis i usatges de la corona d'Aragó, fins i tot. Imagineu, el català, de fet, es va convertir en la llengua oficial i el Partenó va passar a ser part de la nostra història. Així que, bé, ja ho sabeu, la pròxima vegada que pensis en els almogàvers, heu de recordar que no només eren guerrers, van ser conqueridors, administradors i van deixar una petjada inesborrable en terres que avui dia considerem molt llunyanes. I, bé, aquesta és la història resumida de la batalla del riu Cefis. Se'n podria explicar molt, però bé, si sentiu Despertaferro, preocupeu-vos.
Doncs moltes gràcies, David, i ens veiem al proper programa.
Adéu, adéu.
I anem acabant el programa d'avui. Llegirem Mai s'apaguen, de Pablo Hasél. Excepcionalment, avui puc contemplar tres estrelles des de les reixes, tant de bo la seva brillantor il·luminés els mons que amaguen, l'infinit i els seus misteris angoixen més d'una cel·la diminuta. Penso que la lluita és com aquestes estrelles, seguiran aquí molt temps quan marxem. Em tranquil·litza i llavors la cel·la sembla una zona alliberada, decorada amb la bellesa de l'univers. Les estrelles incendien la llunyania i aquí la flama, que mai s'apaga, s'expandeix als focs insurrectes que saltaran al cel. I fins aquí el programa d'avui, un programa que està realitzat pel tècnic de Sobrian i un servidor Aron. Ens veiem a la propera. El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió del Vendrell.
El 700.1 de l'FM.
Realitzat per Brian.
I presentat per Aron.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12
11 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Volvimos al juego, andamos suelta. Tamo de vuelta, mi como son 20, botella 40. Hoy yo invito la...